Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Les dietes de La Caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
8 minuts que passen de les 5 de la tarda. Laura Rabanal, què tal? Bona tarda.
Estupenda, molt bé.
Sí, eh?
Sí.
Estàs contenta?
Molt contenta. No, estic contenta per diverses coses.
Ah.
Sí.
Es poden comentar o no?
Sí, bueno, perquè ha plogut, però ha plogut poc.
Pel poc que plou, com és d'allò?
A mi no em fiqués amb aquests merders, perquè no ho sé.
Plou, però plou poc.
Mira com ho saben.
Bueno, pues jo no ho sé, ho sento.
Consol Rovira, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu estàs contenta també perquè ha plogut?
Estic molt contenta perquè ha plogut i perquè tenim aquí una convidada.
Ara presentem. Ara presentem.
Avui sí que estem contents.
Ara. Carme Pasqual, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Jo perquè ja estava parlant amb ella i
veus?
El que parlàvem té tota la raó del món i a més és que és una persona que sap ben bé el que toca i
tant,
sap molt bé.
I tant.
Sap molt bé per on anar.
I ho diuen totes elles perquè avui estan molt ben acompanyades, estem molt ben acompanyats de l'actriu i directora de cinema i teatre Sílvia Munt, coneguda per ser la Colomet a la mítica plaça del Diamant. La nostra convidada d'avui, al llarg de la seva carrera, ha participat en més d'una cinquantena de pel·lícules com a actriu i l'ha portat a guanyar, entre d'altres, un Premi Goya l'any 91 o la Conxa del Festival de Sant Sebastià a millor promesa cinematogràfica el 1982. Però per si alguna cosa avui la tenim aquí amb nosaltres és perquè des que va fer el salt a la direcció, l'any 98, no ha parat de dirigir pel·lícules que també l'han portat a guanyar premis com el Goya, millor curtmetratge documental. Ara, però, torna a dirigir i ho fa amb la pel·lícula que s'estrena el proper 5 de maig als cinemes, Les Buenas Companyies. Sílvia Munt, què tal? Bona tarda.
Pues encantada. Vindré cada tarda aquí a prendre el cafè i a fer la xerrada.
I nosaltres encantats.
I espera't, perquè aquí ara el que surt...
Ja ho veuràs. Nosaltres, que els convidats sempre els demanem una cançó per presentar-se, la de Sílvia Munt és aquesta. Sílvia, et deia abans que a mi és una de les cançons que em té el cor robat, eh?
És que...
Buena Vista Social Club.
Buena Vista Social Club i tot allò, tot el que significa, no? Jo quan estic... Jo em poso música tot el dia. I tota mena de música. Som de família de músics, o sigui... Però quan vull, això, desestressar-me, em poso a la cuina a fer alguna cosa i em poso les cançons les mateixes, que les meves filles diu: mama, canvia una mica. Però clar, però són les que em relaxen, que són tot el món cubà, jazz latino i tal, perquè a més el meu avi era cubà, i jo crec que allà hi ha un ADN que em tira i que em dona mucho sabor. I després tot el món francès, la cançó francesa, també, que també em dona... No és que m'agradi, és que em dona pau. I també per la meva família francesa. O sigui, jo suposo que l'ADN tira.
Tira. Ara parlarem de la pel·lícula Les Buenas Companyies. Abans, però, hem començat dient allò de la Colometa, eh? Encara hi ha gent que t'ho diu, si li dius això, no?
Bueno, ara ja, poquet. Realment, ara, quan m'ho has dit tu, dic, Sí, perquè ja porto, pues, això, 23 anys dirigint i, bueno, ja ha passat molt de temps. Però, bueno, i clar, hi ha moltes pel·lícules i moltes coses i documentals i mandangues... És ara ja és més difícil, però jo encantada de la vida. O sigui, és un personatge que és tan fascinant, està tan ben escrit, va ser per mi la prova meravellosa de conèixer una escritora i el món del cine tot de cop.
Deixem quedar-me allà uns instants perquè en una entrevista al programa Terència la Fresca ens traslladem cap al 25 de novembre del 86. Vas dir que et senties molt, molt honorada d'haver fet aquest paper. Abans, però, escoltem-ho tot sencer, deies això.
Te sento com la Colometa. Jo no sé si això és un fantasma que et persegueix.
Home, sí.
Et persegueix una mica.
Em persegueix bastant. Jo al principi pensava que no, hi hauria tant problema, que la gent doncs arribaria a oblidar-se'n, però el destí em porta que la televisió la torni a passar i la gent torni a recuperar-la i no me'l trauré mai de sobre.
De tota manera, és bastant inevitable. memorable perquè va ser el teu salt a la notorietat i a més és un personatge que...
És que és això, també és inevitable i també és molt maco en el fons que et recordin per un personatge que és per mi dels més macos que s'han escrit.
Ara ens en parlaves una mica, Sílvia.
Quina bogueta! Mare de Déu! Era molt joveneta.
Què t'ha donat la Colometa?
Uf! Tot. Molt. Molt. Perquè, a més, en aquella època, clar, va ser una, primer una sèrie, era, hi havia dos canals, televisió 1 i 2. Per tant, me'n vaig anar a un poble de Segòvia i encara la recorden. O recordo haver fet gira, i és igual a Txecoslovàquia o a Bulgària, aquest personatge arribava perquè, sempre hi ha dones perdedores d'una guerra, imagina't ara mateix, no? Podria ser qualsevol dels que tenim al cap. Llavors, la Rodoreda és tan gran, és una escritora tan gran als nivells més grans del món, hem trigat tant a donar-li el lloc que es mereix, i encara falta, va permetre conèixer-la, em va permetre ser, conèixer el cinema, començar a fer pel·lícules, conèixer-la amb ella. Va permetre poder treballar amb allò que...
Una dona de caràcter fort, no?
Era una dona molt especial, sí. Molt intel·ligent. Sí. Molt, molt intel·ligent, molt sentit de l'humor, de caràcter fort. És que si no tens caràcter fort... vas malament aquesta vida. I ella tenia... I sempre, quan estàvem parlant, moltes vegades, les dues o tres vegades que vaig estar amb ella, i que he de dir que és ella la que em va escollir, eh? Ho sabeu, això?
No en tenia ni idea.
No.
Com va anar la cosa?
Va anar la cosa de que, bueno, vam fer... Jo llavors no havia fet res de cine, jo era ballarina més aviat. Sí. I he fet alguna cosa de teatre. Bueno, vam fer una prova a totes les actrius catalanes del moment. Van quedar tres o quatre o cinc, entre elles la Montsal Canyí, de Carme Elias, en fi, jo mateixa. I d'aquestes cinc, el productor Pepe Coromines, el Betriu, el director, i la Mercè Rodoreda in person havien d'escollir. I la Mercè va dir, és aquesta noia, jo vull aquesta, aquesta ho fa bé, perquè aquesta... I era ella la que em va escollir.
A més, es va saber... Ho vas fer bé? No, molt bé. Ho vas fer.
Però sempre tinc que dir que és la Mercè la que em va col·locar aquí. Primer per haver-ho escrit, després per haver-ho escollit.
Sí, com si... anem cap al teatre, perquè també ets una gran dona de teatre. La teva primera obra de teatre va ser Somni d'una nit d'estiu. Després en vas fer moltíssimes més, eh? I vas fer el salt a la pantalla gran. Creus que una bona actriu ha de passar pel teatre abans de fer cinema?
Jo crec que sí. Jo crec que sí. Crec que el teatre, sempre es diu, no? És com la barra dels ballarins, no? És el solfeig pels músics. És allò que et fa polir-te la veu, el cos, la parla. Però no crec que sigui imprescindible. El cinema és una cosa molt màgica. I conec actors que han sigut de cinema... i poc teatre. Conec actors que han sigut dels dos i conec actors de teatre que no funcionen amb cinema. És a dir, que no són faves comptades. No són faves comptades. El cinema, evidentment, has de ser actor. Evidentment, amb la primera pel·li pot ser que passis, no? Però en la segona, si no ho fas bé i no, tu, i no tens prou, diguem-ne, tècnica o talent, ja la teva carrera serà molt curta. Però no crec que una cosa sigui imprescindible per l'altra, perquè hi ha hagut molts casos així.
Una altra de les
obres...
Per
exemple, el Brad Pitt.
Per exemple. Per exemple.
Per exemple. Vull dir-te... un nen model, pum, 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 pum. Clar, si una persona té un cervell més o menys ben alimentat, sap veure cinema, sap treballar-se, sap veure... on està els seus errors, sap veure's en pantalla, evoluciona i, de vegades, no és imprescindible el teatre.
Clar. Una altra de les obres que has fet al llarg de la teva carrera és Cartes d'amor, que ara hem pogut tornar a veure fins ahir a la sala Versus Glòries, amb Lloll Beltrán, Àlex Casanovas. T'hagués agradat tornar-la a fer?
Mira, cada vegada m'han demanat per fer teatre, des de que vaig fer Àngels Amèrica, que vaig deixar el teatre, que va ser un abans i un després, com a actriu, he dit que no, perquè jo vaig fer una decisió premeditadíssima, que va ser començar a fer els meus projectes amb la meva mirada, a sentir-me lliure d'escollir fer allò que vull, d'escriure allò que vull, de posar-me preguntes a mi mateixa, i per això doncs, tens que fer els teus propis projectes. I he dit sempre que no. Però potser alguna de les obres que hagués dit que sí és Cartes d'amor. Perquè, a més, la vull dedicar des d'ara, fixa't ara mateix, al Josep Costa, que va ser el director que me la va presentar i que em va dirigir en aquell moment i que ha mort fa molt poc, i al qual li dec moltes coses, però entre altres haver fet les Cartes d'amor. Que, mira, aquesta, com que és una lectura, és una altra cosa, perquè jo ara ja em costa molt posar-me davant, exhibir-me, m'agrada molt mirar, m'agrada molt.
Deixa'm preguntar-te per això, Sílvia, per què el 98 dius, no, jo direcció?
Perquè, mira, en aquell moment estava fent Àngels d'Amèrica, estava amb Estrada Nacional, acabava de fer Secretos del Corazón, que havia anat als Oscars, estava fent una sèrie amb el Pajares, tio Willy, I jo estava com, no sé, estranya, estava com rara. Bueno, amb una pilota, no? Tenia les meves tres filles i vaig anar a fer aquestes coses que fas de teràpia, de que si l'aire, de que si no sé què, que t'ajuden una mica. Jo anava molt cansada, la funció diària, el rodatge, la filla. I de cop aquella dona, recordo com si fos ara mateix, em va dir, tu estàs com amb un tap, estàs com, no estàs feliç del tot, t'has plantejat que potser el que fas no et fa feliç del tot. Jo vaig dir, què estàs dient? Però què estàs dient? I vaig començar a mirar des de fora i vaig començar a veure que tenia ganes de fer les coses que jo volia fer. Que tenia ganes de mirar-me per dintre. I vaig començar a fer el meu primer curt i vaig començar a fer l'Àlia. Va fer un boom amb el Saharaui i em vaig sentir la dona més lliure i més, com et diria, més lliure per escollir el que vull i la mirada que jo vull. I aquí es va obrir un món per mi que era una mica l'estava esperant. I això va decantar. Jo admiro, respecto i adoro la meva professió d'actriu, i la faig servir cada dia amb tots els personatges, amb tota la meva direcció d'actors, que és tot el que els hi puc donar, i que t'ajuda molt. Però hi ha molts directors que han sigut actors, jo diria la majoria, començant per un que no t'imaginaries, que és el Tarantino.
Home, que va venir a Barcelona fa un mes, una cosa així.
Pues mira, és que gairebé per mi és una evolució. Hi ha molta gent que no té necessitat d'això, però a mi sí, tenia moltes ganes de veure el món a través dels ulls que a mi em pertorbaven, no? Que a mi... que fer allò que tu creus que et preocupa, no? Sí. La teva mirada, des del punt de vista de la dona, des del punt de vista de mil coses, del que sigui, si faig un documental sobre els desahuciats, si faig un documental sobre Gala, la gran musa de pau operada per tot el món masculí, i després resulta que hi ha una dona d'un valor allà dintre, llavors et permets el luxe d'escoltar-te. I això és...
Ja deies, permets el luxe d'escoltar-te, et permets el luxe de poder gaudir dels teus propis projectes. Crec que hi havia alguna pel·lícula que anomenava algú així, una frase que deia algú així, com ser amo de tu propi destino, no? Això t'hi porten els anys?
Això t'hi porten els anys. I la factura, perquè no és fàcil. He de dir que fa 22 anys, quan començo a dirigir, diguem-ne, en general no s'acceptava. Però tu no ets actriu. Per altra banda, eren molt poques dones les que dirigien.
Això t'anava a dir.
Clar,
tu no ets actriu i hi ha més dona.
Hi ha més dona. I clar, estaven la Coixet, estava la Itziar Bollaín, estava, què sé, la d'això... Una dotzena, no? Però a sobre, doncs clar, tenies... Jo sempre dic que sóc com la intrusa. perquè jo anava per psiquiatra. Vale? I després, com que havia fet ballet tota la vida, em contracten de ballarina contemporània. I jo, doncs mira, però no, jo mai havia dit seré ballarina, no? I després em contacten com a actriu, dius jo. Però en canvi, quan ja estic fent la meva carrera d'actriu, ja deixo la meva carrera de ballet i ja tal, i la psicologia ha passat a ser la dels personatges, que s'aprèn molt, tenia necessitat absolutament de fer allò que jo pensava que per mi era important.
No? Saps que no és la primera actriu que ve aquí que diu que estava cursant estudis de psicologia?
Home,
no sé si va lligat.
Tot va lligat, tot sí? va lligat.
En el teu cas, per què, psicologia?
Perquè jo volia ser psiquiatra, però com que llavors els meus pares estaven separats... Jo estava vint a Canàries, justament, estava ballant al ballet Hello Barbo a Canàries. Canàries no hi havia facultat d'això. I llavors, bueno, doncs jo treballava, ballava, acabava de fer cou i em vaig inscriure a la facultat de psicologia a distància, que s'ha de tindre també. I per què? Doncs perquè a mi el que més em diverteix del món és el ser humà.
Sí.
Jo no entenc la gent que diu que prefereix un animal al ser humà. El ser humà és un ser inacabable.
Sí, senyora.
I pot fer el millor de la vida, sí, i pot fer el pitjor, també. Però posar-te en una cantonada i anar veient la gent passar, imaginar-te cada vida, o escoltar a la gent, o posar-te a anar a viatjar, i no anar a veure monuments, no, anar a parlar amb la gent. Mm. O, és que tot això, per mi, és... El comportament humà és el que més em diverteix i el que més em salva.
Ara de seguida parlem de les bones companyies. Abans, però, Sílvia, com veus el món del teatre i el món del cinema? No et diré des de fora, perquè estàs en direcció, però sí des de fora del món de la interpretació.
El món del teatre té una, com diuen, una fràgil salut de ferro, i jo crec que, diguem-ne, fixa't, vam passar la pandèmia, vam estar 4 mesos tancats, però, bueno... Al setembre ja estàvem oberts, al 50, la gent anant. Llavors vaig estrenar Eva contra Eva aquí, després amb l'Emma Vilarassau, després amb l'Anna Belén a Madrid. En molt del teatre sempre ens queixem, perquè som una mica queixosos. Però...
Allò de sempre estem en crisi, eh?
Sempre estem en crisi, però jo des de qui soc estem en crisi. No. Sempre estem en crisi, però sempre es manté, perquè a més aquí, a més a Catalunya, hi ha una gran tradició teatral catalana, i des dels 60, que es va recuperar del tot, hi ha una... Diguem, és molt sòlid, no? És molt nostre, i per això tenim 2 grans centres, teatres, grups... les nostres personalitats, etc. Hi ha un públic. El món del cinema és un món contradictori. Per una banda, jo crec que es veuen, es consumeixen més pel·lícules que mai, perquè les consumim contínuament a la pantalla petita, no? Per tant, tu estàs veient totes les pel·lis, les que vulguis, les antigues, les noves, les sèries... Ara, anar al cinema... en directe, en una sala, això és una cosa que està, jo crec que allà, amb una corda fluixa. Aquest, jo crec que és el moment on de, si no es va... Si no hi ha un sentiment de dir aquí realment estem perdent una cosa que és tremenda, no?
Li han fet mal les plataformes?
Li han fet molt mal. Però, per altra banda, diré una cosa. Una bona pel·lícula és una bona pel·lícula, la vegis al cinema o la vegis a plataformes. Una pel·lícula dolenta és una pel·lícula dolenta, aquí o allà. Vull dir, jo crec que quan s'evoluciona ja és imparable, això. O sigui, jo ara, per exemple, doncs, tinc poc temps d'anar a veure altres obres de teatre, o veig molt cinema, i cinema antic que m'he perdut, ho veig a casa, jo confesso, sempre que puc vaig al cine i al teatre, sempre que puc, però no puc. Però si no puc, ho veig a casa, i això és imparable, i això és així. El que sí, llavors has d'estar concentrat, tranquil, sense que ningú t'estigui parlant, tindrà aquest moment teu, almenys teu, amb una història que t'estan explicant.
Ara sí, Sílvia, amb l'últim que ha fet és dirigir aquesta pel·lícula, Les bones companyies, que es podrà veure als cinemes a partir d'aquest divendres 5 de maig.
¡Aire!
Lo que quieren es que estemos acojonadas.
Y que estemos calladitas y criando niños como conejas.
Tú tienes 2 cojones, ¿no? Esa mala hostia, ¿dónde viene? ¿De tu padre o de tu madre?
Papá, ¿está aquí donde metéis a la gente en lío?
Conejas.
¿Te después te presento a Sagrario, que ahora está desayunando.
Bea, ¿tú sabes dónde está la habitación de invitado? Hay que limpiarla y cambiar las sábanas. Y sube por si Mire necesita algo.
¿Por qué no quieres ver a tu madre?
No quiero verlos. ¿No puedo quedar a dormir en tu casa?
Sílvia, què hi veurem a Les bones companyies? Perquè és una pel·lícula dura, eh?
Bueno,
no?
Bueno, sí, és una pel·lícula... Jo crec que és una pel·lícula que emociona. Amb els tres passes, el que dèiem ara fa un moment, no? Fet el passe al Festival de Màlaga, on va tindre el premi del jurat jove. Va ser un passe de premsa excepcional, la gent aplaudint. A la nit igual, la gent dreta aplaudint... al Festival de Donosti, que va ser aquest dijous, que van guanyar el primer premi, sí. També la gent dreta...
Premi del públic en el Festival de Drets Humans de Sant Sebastià. Sí.
Exacte. Bueno, al Barcelona Film Festival. Uh-huh. Jo, que he estat amb la gent sentada, al costat, el que crec és que és una pel·lícula que la gent connecta amb ella, a nivell emocional, a nivell racional i a nivell social. I això és així. Jo crec que que agrada, que emociona, que riuen també, perquè riuen, i jo sempre penso que riuen també per destensionar, no? Perquè és una pel·lícula on... Bueno, és una pel·lícula on passen... És com si haguessin agafat un paisatge dels meus 18 anys, és a dir, de l'any 77, on tot era gris, on tot era, no?, on els colors anàvem del gris marengo al beige tergal al verd pardo.
Fins i tot els grisos eren grisos, no?
Fins i tot els grisos eren grisos. I s'hagués retratat, doncs, un tros d'aquella societat, de moltes de les que estàvem allà. I aquesta societat, doncs, tenia moltes coses bones, tenia aquesta sensació de... d'explosió, d'innocència, per altra banda, d'aconseguir la llibertat perduda, els drets perduts, de creure que tot era possible, de ser valentes, de ser políticament incorrectes, perquè ho érem. Era un esclat de llibertat i un esclat de ràbia que hi havia acumulada, no? I aquí dintre d'aquest paisatge, doncs, hi ha de tot. Hi ha la relació amb una mare que s'estima molt, però que d'alguna manera era llunyana, no? Perquè les mares eren d'una altra manera. Eren d'una altra manera, però aquesta pel·lícula també està dedicada a les mares, perquè les mares aquestes van patir molt i van fer molt, i a més, a la que els donaves una mica de llibertat, dintre tenien una valentia i unes agalles brutals, i revifaven com l'Ave Fènix.
Una història molt femenina, amb una directora molt femenina, i per tant amb una visió molt femenina, que potser ja tocava, no, la història?
I tant. I a més jo sempre dic que sí que sóc una dona, i, bueno, i el 80% de les pel·lícules estan dirigides per homes, que a mi m'encanten. Jo no sé per què als homes no els hi pot agradar el cine femení, si està ben fet, no? I sempre dic que la sororitat que té aquesta pel·lícula el que vol és fer enllaç entre generacions, entre la de ma mare i entre la de la meva filla i entre les netes, perquè la gent jove se la sent com seva. I sempre dic que la sororitat estarà complerta quan els homes també se sentin aquí dintre. I mica en mica crec que ho anirem aconseguint. Molt mica en mica.
Això és ràdio, però li hauríeu d'haver vist la cara. A mi m'ha encantat. La pel·lícula, per cert, la vau escriure en plena pandèmia.
Sí.
Com ha anat això?
Doncs perquè jo estava això dirigint teatre, patim, patam, a punt d'estrenar, i de cop el món es va parar. I el senyor Jorge Gil estava allà amb una idea que a mi m'agradava, i, bueno, tancats a casa, tots recordem, no?, aquella sensació de dir... I jo recordo que la primera setmana deia, home, mira, pararem una setmaneta, no passa... No. Però als 15 dies estaves aterrat, no? I llavors vam dir amb el Jorge, és el moment de posar-nos a escriure el guió, i el vam escriure.
Això us ha permès més temps, més tranquil·litat a l'hora de posar-s'hi?
Aquesta pel·lícula s'ha aixecat molt ràpid. Molt ràpid, de les ràpides, perquè això és febrer del 2020. A l'estiu del 2020, és a dir, 4 mesos després, TV3 llegia el guió i entrava a la peli. a l'estiu Televisió Espanyola, després la tele basca. És a dir, aquesta pel·lícula s'escriu en mesos i en un any ja comencem a aixecar-la. Això no és normal. Uh-huh. Això no és normal. Ha anat tot molt ràpid. A mi ha sigut com una espiral. I, de fet, quan vam anar a Màlaga, jo acabava de muntar-la. La pel·lícula acabo de rodar a l'octubre.
Uau. Un procés de pospo molt, molt curt.
És un procés de pospo impossible, gairebé. O sigui, novembre, desembre, el desembre ja estàvem presentant-la al gener perquè Màlaga tal, fas la pospo de so, fas la talonatge i bomba. O sigui que...
Que bèstia, que bèstia. Em parlaves de sororitat... Mm-hmm. Deixa'm dir-te que en una entrevista vas dir és trist veure les dones enfrontades quan hem de lluitar tant. Mm. Creus que això passa encara?
Jo crec que sí, que passa, i hem de vigilar molt. Sí. Perquè río revuelto, no? Com és?
Granja de pescadores.
Granja de pescadores. Bueno, és que és això, no? A veure, en aquest món on tot és notícia, el que volen és notícies. El que no volen és algo que duri... Que les coses, o sigui, o els pensaments que duran més d'un minut no han d'existir. I sí que existeixen, no hi ha cap... No hi ha res important que es pugui decidir amb un sí o amb un no. Les dones lluitem i som diferents. I tenim perspectives diferents. Però hi ha una cosa en comú que ens ha d'unir sempre. I això ningú ens ho pot... no pot jugar amb això. Llavors hem d'estar... alertes, perquè sí, podrem estar en desacord, perquè, a més, la llibertat és això, poder estar en desacord i poder respectar els pensaments diferents, però lluitar per el que és comú i el que és el bé comú. Mm-hmm. Això.
Una pel·lícula que s'estrenarà, com dèiem, el 5 de maig, Les Buenas Companyies, però que ja han pogut veure alguns privilegiats, el Festival de Màlaga, el Festival de Sant Sebastià, el Barcelona Film Fest. Com ha estat la rebuda, Sílvia?
Pues això que et deia, fantàstica, magnífica. I això em dona molta tranquil·litat. Jo ara ja vaig... Quan estrenes una pel·lícula o una obra de teatre, jo no sé, la gent no s'ho imagina, però és molt terrorífic.
Sí?
Molt.
És més terrorífic o és més adrenalina?
Les dues coses.
No, les dues coses. Les dues coses. Pensa que... si no ets algú conegut, tens que encertar-la de ple. Però si ets algú conegut...
Encara més, eh?
T'esperen. T'esperen, clar, perquè no pots baixar el llistó, has d'anar amunt, amunt, amunt. I un sap encara més quan s'equivoca i on es pot equivocar i el que t'exigeixen. I la creació és una cosa molt fràgil, molt difícil. Els camins són sempre pertorbadors. No, la gent es pensa... Això dels festivals, dels Goyas i dels premis, això és el 0,01% d'aquest ofici. El 99,5% és treballar i treballar i superar-te i encertar-la i no encertar-la i que t'agradi molt això que fas i posis tota la passió malgrat tot.
I dona'm el mateix, si et dona més.
Jo crec que ara comencem a treure la puteta, però fins ara sí. Fins ara era encara més difícil. Ara jo crec que les coses bastantes han canviat i la prova és evident. La prova és evident. Vull dir que hi ha una paritat, hi ha molta dona, però encara falta moltíssim camí, moltíssim camí. Fins i tot les pròpies dones. Jo sempre dic, jo aprenc cada dia a ser dona. Perquè tu tens un ADN i tens unes coses que t'han ensenyat. I moltes poden ser veritat, però moltes no. I tens que anar replantejant-te dia a dia què és allò que creus que és el que has de pensar. Com deia Simone de Beauvoir, una dona també es fa. Dia a dia.
36 minuts que passen de les 5 de la tarda i ara sí, com sempre, ens acompanyen les nostres tietes. Laura, va, fot-li.
Oh, quina manera d'enxufar. Jo ho que deies de les dones, però jo crec que tenim que anar molt al tanto. Perquè estem passant una època que amb les dones... cuidado, eh? Perquè tampoc se'ns escolta tant, crec jo. Se'ns escolten, però tant, no. A més, som com molt objectes una altra vegada.
Clar, això és una altra cosa. És a dir, jo crec que sí que se'ns escolta una mica més.
La crucificació de la dona, no? Potser.
Clar. Jo crec que se'ns escolta més en el sentit de que hi ha més dones en llocs de treball,
sí,
importants,
això, sí.
Més metgesses, més dones preparades, la mirada femenina està més present en general, a tot arreu. Vull dir que és veritat també que de tant en tant ens hem de veure que hi han coses que hem fet, perquè si no també és mentida no veure allò que hem adquirit, no? Jo ho noto molt, no? Com les meves filles, amb les seves parelles, estan d'una manera molt diferent que nosaltres amb les nostres
totalment,
parelles, eh?
Totalment.
Que era A, B, C i volver a la A. Vull dir, en aquest sentit, jo crec que s'ha fet un camí. Però tens tota la raó i estic totalment d'acord amb que hem de vigilar perquè la dona pot estar més cosificada que mai. I això exacte. És una dependència terrorífica que jo crec que ens porta a un lloc...
Un lloc.
Molt, sí, molt depriment i molt... que desvirtua molt el que és realment el paper de la dona. O sigui, moltes vegades, si has d'estar tan pendent d'agradar, malament. Mm. Malament. T'has d'agradar tu.
Exacte.
Deixa de seguir a les xarxes, deixa que diguin el que vulguin aquests.
Deixa'm
ja pots dir-ho, no, ja pots dir-ho. Ja pots dir-ho.
Eh? Clar, perquè és que si no... de què et serveix agradar a una gent que no t'importa ni t'interessa si tu estàs malament i no t'agrades? O sigui, el camí s'ha de fer la inversa i passar una mica d'aquesta dèria cap al cos i cap a la hipersexualització de tot.
Com que havia vist que t'has quedat a mitges del que volies dir, jo et sé, ja em poso jo en jardins, a mi m'és igual. Hi ha massa... Al nostre país hi ha massa Bertín Osborne?
Home, és que a mi el Bertín realment...
Què vols dir, que no hi ha dones tontes? Perquè, clar, si tu busques també un perfil d'home, doncs les dones és que tampoc hem desenvolupat tant. Vull dir,
sí, cada les dones també hem d'aprendre...
Home, i
a
tant.
No, a no posar-nos a pals a les rodes, a no... És que, a més, és molt fàcil també veure fins a quin punt, no? De vegades les dones han sigut enemigues de les pròpies dones. I està bé donar-se'n compte. No som competidores. Què estem combatint? Per qui? I per què? Llavors, aquí hi ha una cosa que també és d'educació, no? I que està ficada aquí, que ens porta sempre a ser la més guapa i a ser... Però, per altra banda, és veritat que jo tinc que dir que les generacions que estan naixent, en aquest sentit, han obert una mica. Han obert aquest mirar d'una altra manera les dones a les pròpies dones. I això, evidentment, que no és al 100%, però és bastant una necessitat de replantejar-nos de com ens relacionem les dones entre les dones.
El que tenim que fer és ajudar-nos a no competir.
És que som un estereotip de dones que ens fem mal entre nosaltres mateixes.
Totalment, a vegades sí. A vegades
jo
sí.
Ho veig, ho dic, el que diu, Bertín, d'acord, serà el que vulguis.
No, jo no.
No m'agrada ni això, però és que també hi ha una sèrie...
Bueno, està dones. Mal, eh? No està mal.
Però, no entrarem, no entrarem aquest jardí.
Però... No entrem. Però vull dir, com ella, també hi ha l'estereotip de dona, que entre elles, vull no. dir, d'això... Clar, si no ets el que s'ha dit fins ara, no ets bona, o sigui, no serveixes, no vals.
Clar, i sobretot...
I és això, i és el mal que ens estem fent.
Sí, sí, i sobretot si tu tens que posar-te, diguem, al mercat, bàsicament, perquè tens més o menys centímetres de tetes, anem malament.
Oh, i tant.
Consol, va.
Consol, va.
Sílvia, aquesta pel·lícula que ara que està al mercat, ja, que està naixent
sí, perquè és
i volant...
Passat demà, sí.
Està enclavada en una època que totes les que estem aquí l'hem viscut. Aleshores, jo no sé si a tu et sembla que s'ha parlat poc d'aquesta època. És a dir, dels avançaments, de les lluites, de les pors, com el divorci, l'avortament, la píldora... I m'ha estranyat el que has dit, que ha guanyat el premi del públic jove.
Exacte.
Llavors dic, ui, perquè que m'agradi a mi,
clar.
Podríem dir, doncs sí, clar. Es parla d'allò que hem viscut, no?
Bueno,
però
doncs,
dels joves?
Joves... mira, és una de les alegries profundes que m'he portat últimament. O sigui, veure que gairebé per ells és com un crit de relleu. És reconèixer a les seves mares, Perquè, vulguis o no, jo tampoc ho havia explicat a les meves filles. O sigui, tu no em pots allà, oh, jo vaig fer les batallites, no. Però, i també necessitem un parell de dècades per veure què és el que has fet, no? Em pregunten a vegades, per què no s'ha parlat d'aquesta època? Potser perquè necessitàvem distància, no? Que sempre necessites distància per veure una època, no? Però ara, amb la distància, te'n dones compte, i més ara, quan estan passant les coses que estan passant, que en aquell moment va haver-hi un abans i un després molt gran en tots els sentits, a nivell social, a nivell sindical, a nivell polític i a nivell de la dona. Allà vam reprendre tot allò que havien aconseguit les nostres àvies, que eren les que realment, no, els 20 i els 30, doncs van aconseguir el vot femení, van aconseguir l'escola republicana, etcètera, etcètera, l'escola tan meravellosa republicana que...
Perquè, Sílvia, creus que segueix aquest esperit de lluita de les noies joves? O tot és tan complicat i estem en un món tan en crisi que...
Mira, jo em sembla que passa una cosa. Jo crec molt amb els joves, molt. Però estan... Els hi hem impregnat, o els ha impregnat aquesta societat d'una cosa terrorífica, que és la por. Tenen por al futur, tenen por a perdre la feina, tenen por a pagar el lloguer, tenen por a no trobar la competència, la competitivitat necessària per arribar a...
Por a la incertesa, no?
La incertesa. Clar, tot això fa que siguin certs hiperresponsables, però, per tant, atenaçats per la por. I això els fa més individualistes. I llavors, lo social, jo crec que és l'únic que ens pot salvar. És l'únic que ens pot salvar. Perquè quan ha passat alguna greu, la societat s'ha ajuntat. Sols, morirem. Morirem. Però si ens ajuntem... I llavors jo crec que els joves estan més ben preparats, tenen unes opinions meravelloses, són gent intel·ligent, normalment, molt preparada, molt... molt... però s'han de treure sobre la por.
Carme.
Tu has aquest matí t'he sentit que un dels llibres que més que t'ha agradat ha sigut L'Evenement, el llibre aquest, sí, francès.
De l'Aniar, no?
Exacte, de l'Aniar, no? Que vull dir, jo llavors jo també he pensat, bueno, jo el meu avi era francès també, vull dir, una mica així d'això tinc, i resulta que penso que allà eren molt més lliures les dones que nosaltres, sí, amb aquell, vull dir, nosaltres ens ha costat molt de lluitar.
Bueno, però fixa't que la Liag, no?, explica la seva història quan Matina sí, que volta.
Per
i era al final dels 60. I mira el que es va trobar la soledat més impia, eh?
No, jo no l'he llegit, vull dir, ara me'l buscaré per, sí, per això, perquè no
és una història molt de la Liag, no?, que explica sí, en primera persona el que ella li passa. Mm-hmm. Però que, clar, amb aquesta senzillesa de les grans t'explica algú que et deixa aterroritzat, no?
Exacte.
La societat francesa jo crec que va tindre els seus anys bons. Jo sóc francòfona i m'agrada molt França i la cultura francesa. Però jo torno a França i els veig una mica per darrere de nosaltres. Jo
ara
crec que
sí.
Encara...
Ara sí.
Ara sí.
Ara
sí.
No, eh?
Però abans no, eh?
No, no, però era molt més liberal, eh?
A l'època de la Niag, no? Mm-hmm. Als finals dels 60 ella explica com es queda sola, yeah, per tot arreu i s'ho ha de menjar amb patates. Vull dir, és veritat que sí, que moltes coses ens van guanyar, però a partir d'un moment, a nivell social, aquí fem... Som oberts. Jo crec que és un poble, en general, el nostre, que som oberts als avançaments. Som oberts. Després som una mica envejosets i tirem pedres els uns contra els altres. Som molt
finites. Això és terrible.
Sí, és terrible. Sí. Però quan hi ha avançaments de sentit comú, jo crec que estem... Podríem estar en un bon moment. Podríem, ja ho dic.
Ara ho has dit.
Tu dius que som oberts, però jo encara continuo pensant que hi ha l'Espanya profunda.
I la Catalunya profunda, eh?
Bueno, però vull dir, però aquí...
Perquè si te'n vas a segons on, també. Jo crec que tot depèn de... Tot, és que... Evidentment, les dues Espanyes hi són.
Espanyes,
les dues Espanyes hi són.
Continuen sentint.
I hi ha els que realment no volen canvis, no? i ja els hi està bé tot com està, i els que
volen
tirar endavant
i no es deixen.
Tanques i barranques ho van fent. Però són dues maneres de pensar que estan allà, no? I per sort o per desgràcia estan a tot arreu, jo crec.
Exactament.
Deixa'm-ho repetir-ho, que la gent vagi al cinema aquest 5 de maig a veure una pel·liculassa com és aquesta, Les Buenas Companyies, de Sílvia Munt. Sílvia, per acabar, si et pregunto, projectes entre mans?
No es diuen.
Projectes entre mans. Bueno, a veure, ara faré... Vaig a fer... Mira, primícia.
Va,
val.
Som-hi, ens encanta això aquí.
Perquè, i us farà gràcia, perquè tinc que dir...
Sí, ai...
que he sigut àvia.
Sí o no?
Oh, que bé!
Moltes felicitats.
Molt bé.
Enhorabona.
I tinc una nova generació, que nenes? És una, per primera vegada, una nena, també molt només bé. Sabem fer nenes a casa meva. Tots són nenes. I llavors jo he dit que no a unes coses, perquè vull estar una mica tranquil·la, no?, en aquest moment, aquest estiu, i estar a casa, no? I... per tant, a l'octubre començarà, això sí, a assajar una cosa aquí, que és una obra d'en Ramon Madaula.
Home!
Ah, mira!
I que és sobre Napoleó Bonaparte. Mm-hmm. I són els dos germans que es troben abans de...
En Ramon li ha agafat per obres històriques, trobo.
Sí, és una farsa històrica. És una farsa històrica divertidíssima.
Sí,
eh? I és el moment on Espanya, per poc...
Pues és francesa. Francesa. No, no, francesa. Sí.
O no ser francesa. I, bueno, i segurament s'ha de ser això. O sigui, el Pau Roca, David Bagés i jo crec que el Daphnes.
Entenc que dirigiràs tu, eh?
Sí.
Ja tu comences a plantejar com dirigint Ramon o no, això?
No, Ramon és només escriptor.
Ah, només dramaturg,
eh? I ens ha desentingut amb l'obra.
Sí?
Sí.
Que bé.
Ah, clar, perquè ell
no, però això és molt xulo.
Ah, sí. I llavors ja dic, això, no! I després diu, bueno, sí, sí. Ah, tal. Ah, vale, to. Bueno, llegeix. I realment ens escoltem molt i ens... Tot i que no és fàcil, eh?
No, eh?
De tots modos, jo crec que la convivència que teniu com a parella és molt maca. Mm-hmm.
Home, m'ha aguantat 30 anys.
Sí, vull dir que
una
considero...
Una de les parelles de Catalunya.
Exacte. Sí,
per cert, parlant de família...
Costa, per això? Costa,
parlant de família...
Home, clar.
Que us interessa això. La setmana vinent, en aquest estudi,
sí.
Jaume Madaula.
Oh, que bé! Molt bé.
Sílvia Munt, moltíssimes gràcies pel teu treballar. Moltíssimes gràcies per aquesta pel·liculassa. Les Buenas Companyies, el 5 de maig als cinemes. Jo ho dic poques vegades, però quan em ve molt de gust dir-ho, ho dic, sense murs davant. Sílvia Munt, directora, actriu, sàvia. Moltíssimes gràcies per venir avui a la caravana. Que vagi molt bé.
Gran persona.
Oi, gràcies. Això, jo vindré cada dia aquí, ja ho he dit. En aquel tronco que veo y así no puedo llegar.
Radio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a 3:15 del matí i a les 6 de la tarda tota la informació i l'anàlisi per conèixer l'actualitat social i religiosa. És el programa de referència, sense distància, amb les notícies més importants del moment i els seus protagonistes. I a la tarda, en 45 minuts, entrevistes i seccions sobre caritat, diàleg interreligiós, treball, litúrgia i pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a 3:15 del matí i a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
Vinga, va, molt pocs minuts per acabar programa, però abans volia parlar una altra cosa, que és que encetem una setmana que és crucial. I que és crucial... Anglaterra. Parlem de la coronació del rei Carles III, després de 8 mesos des que la reina Elisabet II va morir i que està a tocar. I és que aquest dissabte 6 de maig la ciutat de Londres es va estirar de gala per iniciar oficialment el regnat de Carles III. Tot i això, com que és una celebració històrica, la ciutat de Londres ja ultima els preparatius perquè estigui tot a punt. I per conèixer tots els detalls ja tenim a l'altra banda del fil telefònic el periodista i excorresponsal del Financial Times, Jimmy Vance. Jimmy, molt bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Jimmy, la coronación del rey está a la vuelta de la esquina. Imagino que la ciudad de Londres ya está casi lista, ¿no?
Bueno, sí, está casi lista y con bastante expectación, porque el fin de semana va a haber como 3 días de fiesta nacional y obviamente el sábado será la coronación misma con mucha pomposidad, de cierto modo, muchos soldados en la calle, carrozas, gente VIP y todo eso, pero luego el domingo va a ser como un día como más popular festivo. La idea es que hayan fiestas populares en los parques, en las calles, y que la gente comparte comida y bebida y todo eso, así que va a haber como un contraste entre los dos días, yo creo.
En estos últimos días, Jimmy, hemos visto reportajes y noticias que comparan el acto de coronación de Carlos III con el de su madre, con el de Elizabeth II, por lo que de momento sabemos será un acto más austero, será un acto más o menos de una hora y de duración y con solo, atención, con solo 20 nobles. ¿Sabemos algo más a día de hoy o no?
Bueno, sí, es que la cosa es que, bueno, yo... El que te habla ya tira para los 70 años, así que yo nací precisamente el año de la última coronación, pero wow, la mayoría de la gente ni estaba en este mundo. Pero lo que te puedo decir es, simplemente por en términos históricos, en la coronación del 53 había casi 40.000 militares, soldados del Imperio Británico, todavía el último apogeo del Imperio Británico en las calles de Londres. Este sábado, como contraste, van a sumar unos 6.000 al máximo. Y como bien dices, el recorrido va a ser mucho más corto, con menos nobles y iría más gente popular. También lo que vamos a ver es un poco una inclusividad, en el sentido que van a estar representadas a las varias religiones, entre ellas la musulmana, la católica, todos los que a la judía. Así que va a ser un intento de reflejar un Reino Unido, digamos, muy, muy diferente al 53, mucho más multicultural y con varias religiones y de gente sin fe.
Jimmy, por último, déjame preguntarte por qué la coronación del rey, como curiosidad, se llama Operación Golden Orb.
Golden, perdón.
Digo que la coronación del rey se está conociendo como Operación Golden Orb.
Golden Orb, Golden Orb. Bueno, yo creo que es un código secreto, pero no sé. Yo diría que yo no pondría demasiado énfasis en eso. Han tenido que pensar en un nombre y lo andaba así, pero o sea, no, la gente aquí realmente el nombre de la coronación se va a recordar como la coronación del rey Carlos III, eso es lo que se va a ver.
Y punto. Jimmy, hacemos una cosa, porque nos queda nada de tiempo. Lo que sí te pido es que nos veremos este sábado, porque yo estaré en Londres en la coronación de Carlos III, así que te veré por allí, por tu ciudad y por tu país.
Vale, majo. Vale,
un abrazo muy grande. Que vaya muy bien.
Adiós.
Va, que ens queda... Ens queda res. Jo, sí,
que
tu ets
un dels nobles que hi van, no?
Hombre, clar, exacte.
Escolta'm, res, que ens queda un minutet, però sí que us volia preguntar a vosaltres com ho veieu tot plegat, això,
a
la coronació.
Una papa arrafada.
Sí? Com? Com ho has dit, això?
Papa arrafada.
M'agrada molt, això, de papa arrafada. Consol, tu com ho veus, això?
A mi, personalment, em surt indiferent.
Sí?
Sí. Sí. De tota manera, jo crec que tindrem sorpreses, amb aquest rei.
Sí? Creus que sí?
Sí.
Compte, que és un rei molt implicat en medi ambient.
Sí.
És animalista.
Sí.
Vull dir que s'han dit algunes coses.
I es mulla més que la mare,
Això diuen.
Jo crec que tindrem sorpreses,
sí?
Mira.
Sí?
Sí? Jo crec que no,
Veurem, veurem. Carme, com ho veus tu, tot això?
Jo tal com continua el que ella diu, però no és un rei estimat per el poble.
No, això no.
Això és el que no, jo
no,
veig.
És un que va fer amb la seva dona i en teníem
prou. I això crec que farà molt, eh? No sé, tindrem sorpreses, com diu la Consol, i té raó. Ara, en quin sentit, bones o dolentes, no t'ho sabria dir.
Que vas a Londres, tu també, o no?
Jo, si
dic perquè s'ha posat prepara la motxilla, dic, calla, que igual
bueno,
marxa,
perquè
jo no
sé. Perquè com anem de temps, pues, sempre correm i jo soc...
Què més voldria, jo?
Però, de tots modus, vull dir, tanta paparrafada, com he dit, sí, vull dir, no sé si la paraula és la més adequada, però, vull dir, tantes carrosses d'or, tanta tonteria, vull dir, tal com estem vivint, jo crec que tot això
sobra. Tu creus que sobra, eh?
Per mi, sí.
Bueno. Mira, ella ha renunciat a portar una joia,
sí,
per un problema amb l'Índia.
Familiar, diguem-ho,
sí,
així, eh?
Sí.
Però s'ha fet el vestit de on també se'ls feia la Lady Di.
Bueno, això sí.
També, vinga, també.
No n'hi ha, no hi ha dissenyadors.
Farem una cosa, vinga, tot va. Això, deixem que passi el dissabte, sí, que es coroni el rei.
I la setmana que ve
parlem. Jo ho veuré, i la setmana que ve parlem aquí amb les tietes, com sempre.
Tots atents, eh? Tots
Laura,
atents
Consol,
dissabte.
Carme, com sempre, un plaer. Fins la setmana vinent, que vagi molt bé.
El plaer és nostre.